Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 11 d'octubre. Avui comencem el repàs a l'actualitat des de la vostra emissora municipal amb les jornades gastronòmiques que s'encenen avui i que duraran fins al 20 d'octubre. L'Ametlla de Mar enceta avui una nova experiència gastronòmica i és que des d'avui fins al 20 d'octubre l'Ametlla enceta les jornades gastronòmiques del Peix de la Llotja. Durant aquests dies, 12 restaurants del municipi realitzaran uns nous menús amb el peix blanc com a protagonista. Els restaurants del Club de la Gastronomia oferiran menús de 20 a 50 euros amb postres i begudes inclosos. Escoltem Josep Margalef, president del Club de la Gastronomia.
És necessari que cada restaurant creï una cosa i que siguin uns plats relativament nous, no? I que ho facin exclusiu d'aquestes jornades, que no sigui un plat de que té a la carta normal i corrent i que després ho fiqui al menú de gastronòmic. Per això són les jornades, no? Que fem el peix, que per exemple millor no s'utilitza durant l'any, i que es posi damunt sobre la taula en diferents formats i gustos.
Però les jornades gastronòmiques són un paraigua que acull diverses propostes i activitats. Per tant, paral·lelament, també es repeteix l'experiència del tapamar, en aquest cas el tapablanca. En aquesta nova ruta de tapes són 13 els bars que oferiran propostes originals, fresques i en forma de tapes. Per només 2,50 € es podrà degustar tapa més beguda. A més, un dels pilars també de les jornades és la Diada de l'Arrossejat, aquest diumenge 13 d'octubre, que enguany arriba ja a la 29a edició. D'altra banda, aquest mateix dia tindrà lloc la trobada castellera, la primera trobada diada de les Terres de l'Ebre, amb els xics caleros, els seus padrins, els xiquets del Serrallo i també els xiquets d'Alcover. També es realitzarà per primer cop la primera trobada d'Instagramers, és a dir, usuaris d'Instagram que al llarg del dia fotografiaran els millors indrets i instants de la diada gastronòmica. I continuem a la localitat, perquè ja fa dies que es va obrir la plaça de secretari de la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar. De fet, ara ja queden els darrers dies per enviar els currículums. La Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar convoca la plaça de secretari o secretària de la Cofreria i és que després de l'anunci de jubilació de Josep Tomàs Margalef, la Cofreria busca un nou secretari o secretària. Així, fins al dia 15 d'octubre hi ha temps per enviar els currículums a la Cofreria de Pescadors a l'adreça Moll Pesquer sense número 43860 de l'Ametlla de Mar, a través del fax, que també és el 977-49-3012, o a través de correu electrònic administració@coframet.cat. Escoltem l'actual secretari de la Cofreria de Pescadors, Josep Tomàs Margalef.
Bueno, sabeu que el secretari de la Cofreria ha decidit plegar, complir 65 anys el dia 7 de novembre, el dia 31 de desembre, pues, ja ha anunciat a la Junta de Govern de la Cofradia que busquen un altre secretari. Secretari, pues, l'elecció de secretari està regulada per llei, per la llei de cofradies de la Generalitat de Catalunya, així ho disposa. Per tant, s'ha obert un concurs públic per a que en el plaç previst, que acaba el dia 15 d'octubre, pues, se pugui presentar a les persones amb la titulació requerida per la llei i després obrirà, després de la presentació, pues, hi haurà una empresa de selecció de personal primer i després hi haurà per part de la Generalitat i del que sigui un jurat de selecció que decidirà qui serà la persona adequada o que ells creguin més adequada per ocupar aquesta plaça a partir del dia 1 de gener del 2014.
Pel que fa al perfil formatiu del futur secretari o secretària, des de la Confraria es demana com a mínim titulació universitària de primer cicle. I en l'àmbit territorial, un dia més posem l'accent en la qüestió del magatzem Castor i ho fem a través del ministre Soria, que qüestiona la necessitat del magatzem Castor des de Madrid. El ministre d'Indústria, José Manuel Soria, va compareixer ahir a la Comissió d'Indústria del Congrés dels Diputats per donar compte de la crisi sísmica provocada per la injecció de gas al subsol marí per part del projecte Castor. El ministre va insistir que la planta no es posarà en marxa si no es garanteix al 100% la seguretat, alhora que va qüestionar el cost i la necessitat de la infraestructura gasista, atès el context econòmic actual. Concretament, va assegurar que en l'actual moment de caiguda de la demanda de gas i d'un excés de gas als mercats internacionals, és necessari realitzar una nova anàlisi del cost-benefici d'aquesta instal·lació, que forma part de la planificació del sistema gasista de l'Estat durant els anys 2008-2016. També va afirmar que tenint en compte la infrautilització actual de les infraestructures del sistema, és evident que hi ha una sobrecapacitat d'infraestructures gasistes, va insistir el ministre. A més, segons va anunciar Soria, s'ha sol·licitat al Tribunal Suprem que declari lesiva una de les clàusules del contracte de concessió per a explotació del magatzem de gas Castor en considerar que és abusiva i va en contra de l'interès general. En concret, es tracta de la part que estipula que l'Estat espanyol haurà d'indemnitzar l'operadora en cas de finalitzar la concessió, tot i que hi hagi dol o negligència per part de l'empresa. El ministre va recordar que la concessió d'explotació data del 2008 i va ser feta efectiva per l'anterior executiu del Partit Socialista. Pel que fa al cost de la infraestructura, Soria va recordar que s'ha encarregat una auditoria externa per tal de determinar com s'ha arribat a la xifra final, que va situar en més de 1.700 milions d'euros. Concretament, 1.274 milions han estat reconeguts per les inversions en la construcció fetes per l'empresa promotora Escal UGS i 186 milions corresponen al gas de coixí que s'ha injectat fins ara i 284 milions serien costos financers afegits. Tot i recordar que l'autorització del Castor és ara provisional i no definitiva, el ministre també va deixar entreveure que la complexitat administrativa i econòmica del projecte fa difícil desfer-se d'aquest magatzem subterrani de gas natural. En la mateixa línia, des del ple de Sant Carles de la Ràpita també es demana el desmantellament de la planta. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita va aprovar ahir una moció conjunta de tots els grups municipals en la que es demana el tancament i el desmantellament definitiu del magatzem de gas Castor com a causant dels sismes que en les darreres setmanes han patit els municipis de la zona. El text elaborat i votat pels grups de Convergència, Esquerra, PSC i Avin i dos regidors no escrits també dona suport en les accions empreses per la Generalitat de Catalunya per garantir la seguretat i la informació dels ciutadans, alhora que dona suport a les accions de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, opositora des de fa anys al projecte. Avui serà el torn de l'Ajuntament d'Ulldecona, que en un ple convocat a la 1:30 preveu aprovar una moció similar a les que ja han aprovat els municipis veïns d'Alcanar i Sant Carles de la Ràpita. A més, avui al municipi hi serà el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, màxim responsable del Pla d'Emergències per Sismes, que encara es manté en activitat en fase d'alerta al territori. Els sismes, això sí, han anat molt a la baixa en les darreres jornades. I canviem de qüestió. Territori atén un dèficit històric d'Amposta i licita l'estació d'autobusos. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el procés de licitació de les obres de l'estació d'autobusos d'Amposta, una infraestructura llargament reivindicada per la ciutat. El conseller Lluís Ricoder va adquirir aquest compromís que va traslladar a l'actual conseller Santi Vila. La nova estació s'ubicarà a la plaça de la Castellania, a tocar de l'Avinguda Santa Bàrbara, un espai que forma part de la zona de creixement d'Amposta i que ja disposa de diversos serveis a la vora, com la comissaria dels Mossos, l'arxiu comarcal i diverses zones comercials. L'alcalde Manel Ferrer ha destacat la idoneïtat de l'emplaçament, ja que és de molt fàcil accés i hi ha suficient espai per estacionar vehicles i, a més, està dins una zona que ofereix més serveis. Ferrer ha afegit que els terrenys formen part d'una gran parcel·la de 6.900 metres quadrats apartats, dels quals 3.700 els ocuparà l'estació d'autobusos. 2.800 estan cedits a Salut per construir-hi el nou CAP i els 400 restants es mantindran com a zona verda. I des de la Terra Alta, Prat del Comte llueix tradició destil·latòria en una festa única. El petit poble terraltenc de Prat del Comte, de 200 habitants escassos, celebra aquest cap de setmana el seu principal esdeveniment de tot l'any, la Festa de l'Aiguardent, que enguany arriba ja a la 12a edició. En els dos dies de festa, dissabte i diumenge, en rep la visita d'entre 4.000 i 5.000 persones atretes per la peculiaritat de la festa, on el seu màxim atractiu és la degustació de diversos tipus d'aiguardents de tots els gustos servits en una 12a de cases particulars. Una firada d'alambins i productes artesanals com la llata, la fusta i la terrissa. I la visita a l'antiga destil·leria comunitària, la Casa Badia amb la destil·leria d'Espígol i el forn de pa comunitari completen un recorregut molt atractiu pel nucli antic. Fora del nucli antic, el Centre d'Interpretació del Parc Natural dels Ports acollirà els tallers i dues exposicions, una de camins ramaders i una segona de fòssils. D'altra banda, l'abadia oferirà una mostra d'imatges d'anteriors edicions de la festa i una de patchwork, i la sala d'exposicions Joan Laosa, una mostra de pintures d'Helena Soler. També destacar que la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, serà l'encarregada d'inaugurar la festa demà dissabte a les 6 de la tarda, tot i que l'activitat s'iniciarà a les 11 del matí. I un altre apunt festiu des del Montsià. El Canà inicia avui 5 dies de festes de la Mare de Déu del Remei. La imposició de les bandes a les pubilles, pubilletes i hereus, a més de la proclamació de la pubilla i pubilleta major, donen inici avui divendres a les 7:30 del vespre les festes en honor a la Mare de Déu del Remei, que enguany duren fins al dimarts 15 d'octubre. El ciclista professional canareu, Eduard Prades Reverté, té l'honor de pronunciar el pregó de les festes del Remei després del nomenament oficial de les noves pubilles i hereus fins a l'octubre del 2014, moment en què començaran les quinquenals del municipi. I a continuació, els temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar començarà aquest cap de setmana el periple de dos partits seguits a casa. Els de l'Ametlla de Mar rebran aquest diumenge a la tarda a partir de les 4:30 al Pinell, un equip ubicat a la zona mitja de la classificació, i ho faran després d'haver perdut per 4-2 al camp de l'Ulldecona. Els caleros no coneixen la victòria des del primer partit de Lliga i després d'aquests 5 partits estan ubicats en la 5a posició per la cua amb 4 punts. Els darrers 3 partits s'han comptat per derrotes Horta de Sant Joan, Camarles a casa i al camp de l'Ulldecona. Així, els de l'Ametlla de Mar tenen moltes ganes de sumar la primera victòria davant de la seva afició, i el Pinell és un dels equips propicis. Així, a partir de les 4:30, els homes de Narcís Labòria sortiran al camp amb la intenció de jugar millor que el Pinell, un equip, sobretot, que segons l'entrenador cal témer la bona organització i el bon mig del camp del que disposen.
Nosaltres sempre juguem igual, tinguem el rival que tinguem davant. No canviem la manera de jugar perquè no ho sabem fer d'una altra manera. Però, bueno, el Pinell, a veure, en principi, la part més forta del Pinell és el mig del camp. I, bueno, doncs, si controlem el mig del camp o evitem que ells puguin fer la seva feina o que vulguin fer el mig del camp, tindrem molt de guanyat. I després, bueno, evitar tots aquests errors que et dic, perquè, clar, el Pinell també és un equip que te practica un futbol molt directe, molta pilota llarga, que és el que mos costa. Però, bueno, intentar, aquesta setmana treballarem una mica en això i, bueno, i després encertar-la quan les tenim nantos, que també mos costa molt.
Així, recordant, a les 4:30 de la tarda d'aquest diumenge, l'Ametlla de Mar Pinell. Dir, per altra banda, com hem dit, que el Pinell és un equip que és 11è a la classificació amb 7 punts, els caleros són 14ens amb 4 punts. La resta de la jornada és la següent: Mora la Nova Atlètic, Ulldecona, la Sénia, Sant Jaume, Flix, Corbera, partit interessantíssim entre segon i primer classificat. Vilalba, Remolins, Vitembé, Batea, Horta de Sant Joan, Aldeana del Tebre, Olímpic, Mora d'Ebre, Camarles i, per últim, Santa Bàrbara, Alcanave. I ara és el moment del futbol base de l'Ametlla de Mar, perquè aquest cap de setmana ja estaran tots els equips en categories federades en plena competició, ja que el juvenil A, juvenil B i cadet i l'Alevia, que havien començat, aquest cap de setmana s'afegeixen ja, iniciant el campionat de Lliga, l'infantil i l'Alevi B. Si comencem pel juvenil, el juvenil A jugarà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda a Deltebre, davant de del club de futbol La Cava. Els caleros són tercers amb 4 punts, mentre els de La Cava són primers amb 6, líders amb 6 punts. El juvenil B, per la seva part, jugarà el diumenge a partir de les 12 del migdia, aquí a casa, davant de la Unió Esportiva Remolins-Vitem. Mentre els caleros són desens amb 0 punts, el Remolins-Vitem és cinquè amb 3 punts. Si baixem a la categoria cadet, el diumenge a les 12 del migdia els caleros viatgen a la Ràpita i s'enfronten a la Rapitenca. Els de l'Ametlla de Mar són sisers amb 3 punts i els rapitencs setens amb 2 punts. L'infantil debuta a la competició, per tant, encara té la seva casella amb 0 punts. L'Alevià, per la seva part, juga al camp del Gandesa aquest dissabte a les 11:30 del matí. Els de l'Ametlla són quarts amb 3 punts. Els de Gandesa, els de la Terra Alta, són vuitens amb un sol punt. I l'Alevi B de l'Ametlla de Mar també debuta a la categoria després d'una jornada, la primera de la competició, en què van tenir jornada de descans. Els caleros jugaran un dels derbis territorials i s'enfronten al Perelló aquest diumenge a les 10:30 del matí. Els de l'Ametlla de Mar sortiran amb la casella de punts a zero, evidentment, mentre que el Perelló és el primer i líder amb 3 punts. A més dels equips federats, també disputaran partits amistosos els equips no federats, donat que de cara al pròxim cap de setmana els equips no federats ja començaran les seves competicions oficials. Així, destacar, doncs, que de cara a aquest cap de setmana, aquest dissabte, dia 12 d'octubre, hi ha 4 partits. El Prebenjamí Llucets juga aquí a casa a partir de les 10 del matí davant del Club Deportiu Tortosa. El Prebenjamí Saitonillos també juga aquí a casa a les 10 a la mateixa hora davant de l'Aldeana. Pel que fa als benjamins, el Llobarrets juga al camp del Perelló aquest dissabte a les 10:30 del matí, mentre que el Benjamí Dorades juga al camp del Camarles també a les 10 del matí.
I en aquest punt de l'informatiu repassem l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. L'Ametlla de Mar posa en valor el peix de la llotja amb les jornades gastronòmiques. Des d'avui fins al 20 d'octubre, 12 restaurants i 13 bars oferiran propostes culinàries innovadores amb el peix blanc com a protagonista. A més, aquest diumenge, 13 d'octubre, vora el port, tindrà lloc la Diada de l'Arrossejat, que celebra ja el seu 29è aniversari. Darrers dies ja per presentar el currículum per la plaça de secretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla. Hi ha de temps fins al 15 d'octubre. Segons els tràmits administratius a seguir, es preveu que a partir de l'1 de gener ja es pugui comptar amb el nou secretari o secretària. Des de l'àmbit territorial, el ministre Soria qüestiona la necessitat del magatzem Castor. L'Estat apel·la al Tribunal Suprem per anul·lar l'actual clàusula d'extinció de la concessió del magatzem per abusiva. També dins de la crisi sísmica, el ple de Sant Carles de la Ràpita també demana el desmantellament de la planta. Territori atén un dèficit històric d'Amposta i licita l'estació d'autobusos. Amb una inversió prevista d'1,5 milions d'euros, la futura estació tindrà una terminal i un total de 7 andanes. Des de la Terra Alta arriba, des de Prat del Comte, on lluirà la tradició destil·latòria en una festa única. El municipi espera 5.000 visitants. I també en l'àmbit festiu, Alcanar inicia avui 5 dies de festa de la Mare de Déu del Remei. Als esports, avui us hem informat de que el primer equip de la Cala necessita la victòria davant el Pinell per canviar una dinàmica de 3 derrotes seguides. També l'Infantil i l'Aleví B completen aquest cap de setmana les categories de futbol base federat en competició oficial. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 11 d'octubre. El control de so ens ha acompanyat Imma Brull i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que tinguin un bon cap de setmana.